I hem arribat a les 9. Resumim ara els temes més destacats d'aquest matí de dijous. Un jove de 18 anys ha mort en un esfondrament aquesta matinada a Manacor. El seu germà, de 12, ha resultat ferit i roman estable i en observació a les urgències de l'Hospital Son Espases. Anem en directe fins al carrer de Sant Francesc de Manacoques, on han succeït els fets. Allà hi ha Teresa Tous. Teresa, bon dia. En què t'has trobat?
Bon dia, Ida. Per ara, el carrer de Sant Francesc de Manacor continuen veient els serveis d'emergència desplegats i la zona encara precintada. L'habitatge que tenim just davant des de l'exterior no presenta danys visibles, però segons la informació que han pogut recollir de veïns que coneixien la família, el que s'ha produït és l'esfondrament del sostre, que ha caigut damunt la sala i una de les habitacions. Mentrestant, continuen arribant veïns i també familiars fins a la zona visiblement afectats per la situació. Recordem que els fets han tingut lloc aquesta matinada al carrer de Sant Francesc, a Manacor, i segons l'Ajuntament, els serveis d'emergència han pogut actuar amb màxima rapidesa i coordinació. Han pogut parlar fa uns minuts amb Miquel Oliver, batlle de Manacor, a una entrevista a IB3 Ràdio.
Ara després per dir-ho, però sí que és veritat que hem de mirar a veure com de morir, quin ha estat el motiu d'aquest col·lapse i després també a veure quina és la situació de seguretat. També mirem de estar mirant avui si pot ser amb els altres veïnats. Em sap que és un carrer on la fisonomia de les cases, com passa molt de carrer de Manacor, planta baixa i pis, tot molt uniforme.
Els serveis d'emergència continuen treballant al lloc dels fets que ha deixat la mort d'un jove de 18 anys i el seu germà de 12 ha resultat ferit, tot i que ara es troba estable.
Gràcies, Teresa. I avui també passarà a disposició judicial l'acusat de matar la seva parella, una jove de 27 anys, a Palma, el mes de febrer de l'any passat.
L'home va ser detingut dilluns. Segons la delegació del govern, l'arrestat i la víctima havien estat en sistemes de control i protecció per violència de gènere, però no per la seva relació.
I el govern està disposat a negociar la reforma del sistema de finançament amb l'executiu central. Les Balears, a diferència d'altres comunitats autònomes del PP, estenen la mà al govern espanyol per millorar el sistema i que arribin més doblers a les illes.
Així ho ha assegurat el vicepresident del govern, Antoni Costa, després de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera. La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, agraeix el to de Costa i espera poder arribar a acords, però no veu clar que el PP voti a favor del nou sistema al Congrés dels Diputats.
Es pot negociar i anem des de les Illes Balears a negociar el sistema de finançament. Si s'obris meló, sempre hem dit que nosaltres hi serem. I, per tant, les Illes Balears hi serà, a la negociació de la reforma del sistema de finançament.
Es verdad que Baleares ha sido una comunidad que se ha prestado a poder hablar y poder dialogar, y yo creo que fácilmente se puede llegar a acuerdo. La pregunta és si ells comprometen el voto del Partit Popular.
Només Catalunya està convençuda de la lletra petita de la proposta.
I el director general de Recursos, Idric Joan Calafat, ha assegurat que les pluges del darrer mes han estat positives per a les reserves de les illes.
En una entrevista a l'Informatiu Matí fa només uns minuts ha dit que confia que la situació es normalitzi de cara a la propera temporada, especialment a les zones que més han patit la sequera, com és el cas del Pla de Mallorca.
Jo crec que totes estan més o menys semblants, en el voltant d'aquest 48-49%, i jo crec que els mesos que venen volem passar aquest 50% i començarem a veure, així com ara ja tenim un 23% del nostre territori en situació de normalitat, començarem a veure que sortim de les alertes. És cert, encara no podem dir que el Pla i el Tran han sortit d'aquesta situació delicada, però en els propers mesos segur que ho veurem.
I a les darreres hores, la Guàrdia Civil ha interceptat dues embarcacions amb 39 persones a bord. La darrera ha estat a nit passada al sud-est de Cala Llombards, a Mallorca, l'altra amb 13 persones a bord a la zona de Samola de Formentera. Amb aquest apunt, hem arribat a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa al dia.
Més informació a ib3notícies.com.
Al dia, amb Marta Grau.
9 i 4 minuts. Bon dia, benvinguts al dia. Malauradament, avui hem de començar destacant una tragèdia ocorreguda aquesta matinada a Manacor. Un jove de 18 anys ha mort i el seu germà petit, de només 12, es troba en estat greu després de l'enfonsament de la teulada del seu habitatge on dormien els 4 membres d'aquesta mateixa família. Els fets han ocorregut cap a les 5 del matí en una casa de 3 plantes ubicada al carrer de Sant Francesc mentre la família dormia. Per causes que encara s'investiguen, el sostre de la planta superior s'ha desplomat sobre les habitacions dels menors. Tot d'una ampliarem aquests detalls d'aquest succés, connectarem en directe amb el poble, parlarem amb el batlle del municipi, també tot d'una parlarem amb els nostres companys dels serveis informatius i així podrem conèixer aquesta darrera hora d'un succés que posa en el punt de mira l'estat dels edificis. Encara no se saben quines poden ser les causes d'aquest tràgic succés, però com dèiem, en pocs minuts ens traslladarem al poble per poder ampliar tota aquesta informació. També no descartem una altra qüestió de la qual venim parlant els darrers dies, els crims masclistes. En la confirmació del segon crim masclista de l'any passat a les Balears, el govern, recordant, va retre homenatge ahir a la víctima amb un minut de silenci al consolat de mà a Palma. Recordant que, segons l'autòpsia, aquesta dona va morir per asfíxia el febrer de 2025 a mans de la seva parella, detinguda el passat dilluns, acusat d'homicidi. Ahir es va convocar, com dèiem, aquest minut de silenci al consolat de mà i a l'acte hi van assistir diverses autoritats polítiques i institucionals que van condemnar qualsevol forma de violència contra les dones. Sense deixar de banda tampoc els successos, aquest 2025 la Policia Nacional va detectar un augment en els robatoris amb força a les Balears. Joana.
Així és, bon dia, Marta. En tenim alguns exemples, compartim amb els espectadors i descrivim per als oients de ràdio el moment en què dos joves són detinguts per la Guàrdia Civil com a sospitosos d'atenció. 8 robatoris amb força a Mallorca i una de les proves contra ells són aquestes imatges de la càmera de seguretat d'un comerç de Santa Maria. Varen ser sorpresos la matinada de dilluns dins d'un comerç de Santa Maria del Camí després de forçar-ne l'accés. Se'ls atribueixen fins a 8 robatoris, com dèiem, comesos aquest mes a diferents punts de l'illa. Robaven vehicles per desplaçar-se i actuar durant la nit a municipis com Solla, Inca, Santa Maria i Camp Picafort. Els detinguts, amb antecedents, haurien sostret uns 25.000 euros i ja han passat a disposició judicial a Palma.
I en crònica política podem dir que fracassa la reunió sobre finançament autonòmic celebrada ahir.
Sí, només Catalunya va donar suport ahir al nou sistema de finançament autonòmic que va proposar l'Estat a les comunitats. Les Balears surten decebudes de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, però seguiran negociant. Recordem que pràcticament la totalitat dels consellers autonòmics, tant del Partit Popular com del PSOE, varen expressar el seu desacord a la proposta per haver-la pactat, critiquen prèviament amb Esquerra Republicana. El portaveu del govern, Toni Costa, sí que veu positiu que la ministra es mostri disposada a negociar, però amb la condició, diu, de mantenir fora l'impost sobre successions i donacions.
Avui és dijous i ja podem dir o començar a dir que tot és a punt per Sant Antoni.
Així és, la ràdio televisió pública IB3 torna a posar tota la carn damunt la graella durant els 2 dies de celebracions. IB3 emetrà, atenció, 12 hores de programació. Encetarem la cobertura demà, dia 16, aquí, al dia, a través d'IB3 Ràdio i IB3 Televisió. Retransmetrem el primer ball dels Dimonis d'Artà i també el primer ball dels Dimonis de Sant Llorenç. Seguidament, l'Arenam agafarà el testimoni i oferirà el ball dels Cossiers del Gaida i també farà connexions amb Sa Pobla, Cat de Pere, Sant Llorenç i Manacor. A les 2 del migdia, l'informatiu es farà des de Manacor, donant cobertura a les sortides dels Dimonis, Poblers i també manacorins. Seguidament, als 5 dies, l'informatiu vespre també en donaran cobertura. La ràdio també serà Sant Antoni Era, dia 16, el programa Tento les farà des d'Artà, Sa Pobla i Manacor, mentre que el programa Xiu Xiu serà enmig del Trull Pobler. Dissabte, dia 17, la Gran Vida connectarà amb Menorca, amb na Clara i Mamí, que narrarà la processó dels Tres Tocs.
9 i 9 minuts, frase del dia, Xisco Nadal, bon dia.
Bon dia, Marta, i d'avui una frase ben Sant Antoni Era, recorrerem a la saviesa popular, quan diu que el dimoni sap més per vell que per dimoni.
Ben cert, i ben vera, en aquest cas. I de què parla tothom?
I avui vull deixar de banda Julio Iglesias, ja vos en donarem la darrera hora a partir de les 11, perquè a les Balears tothom xerra de dos turistes ben especials, Pierce Brosnan i Helen Mirren. Ahir, Palma va ser una mica un plató de cinema. Dos noms potents de Hollywood, Pierce Brosnan i Helen Mirren, varen gaudir d'un parèntesi al rodatge de la sèrie internacional Mobland, que no moble, sinó Mobland, per descobrir el patrimoni cultural de l'illa. Varen començar per la Fundació Miró i Pilar Joan Miró de Mallorca, on varen recórrer acompanyats del personal del museu, l'obra i l'univers creatiu de Joan Miró, compartint les seves reflexions sobre art i creativitat. Després varen anar a la Seu, Brosnan, recordem, famós per bastar Remington Steele, també va ser James Bond i protagonista del musical Mamma Mia, va fer un recorregut per la Basílica, tot escoltant les explicacions de Pere Oliver, el canonge de la Seu. Un dels seus punts d'interès fou la intervenció de Miquel Barceló a la capella del Santíssim, davant la qual es va fer una foto. Per la seva banda, Helen Mirren, recordem, Òscar, millor actriu per la pel·lícula The Queen, on feia de la reina Elisabet II, ha entrat, com qualsevol visitant, ha pagat la seva entrada i s'ha integrat entre turistes i fidels. S'ha aturat a admirar també detalls arquitectònics i ha compartit, volien dir, impressions, destacant el seu interès per l'obra de Gaudí i la manera, va dir Mirren, com la llum i l'espai es conjuguen a la Seu. En dos actors, recordem, són protagonistes de Mobland, una sèrie de televisió anglesa de drama criminal creada per Ronan Bennett, que conta la història de dos clans de mafiosos, els Harrigan, que és una família criminal londinenca, que es troba immersa en una batalla amb José Stevenson, que podria acabar amb els seus negocis i també les seves vides. Aquests dies són pollença, rodant escenes d'aquesta segona temporada de Mobland a sa Fortaleza. Han de dir que és protagonista, que és un foc encès que m'agrada molt en aquest programa, que és en Tom Hardy. Ara per ara ningú l'ha pogut fotografiar. No descartam que sigui Silla, però encara no l'han vist. Quedarem a l'espera. No sé què haurà semblat aquest tour cultural de Pierce Brosnan i Helen Mirren i, sobretot, la promoció que han fet de la cultura de les illes. Joana Maroto, tu que eres molt de James Bond, un temps.
Mira, justament fa un parell de setmanes vàrem promocionar o d'alguna manera recomanar aquesta sèrie, però és veritat que la propaganda cultural és molt més bona que la de sol i platja, no? Són qualque cosa més que sol i platja i, per tant, que facin aquest recorregut cultural, a més, és interessant i, a més, jo crec que també, d'alguna manera, fa que sigui bo per aquesta candidatura de Palma 2031. Així que, Xisco, mostra la teva tassa.
Exactament, aquí he parlat de Palma 2032, m'ha anat beníssim, Joana Maroto, perquè ja m'han fet arribar la tassa que és el logo de la candidatura i la tenim just aquí. Jo ara, a partir d'ara, veuré Aigueta sempre, Palma 2031, l'espera de que facin la nostra ciutat, la nostra capital, capital de la cultura, aquest any. Una monada, per cert, que venguin... mira, si me feis els plànols, gràcies, jo surt Palma 2031.
També vas com a conjuntat amb aquesta K de Kiko.
Exacte, veus, talment. Ho tenim K per deixar caos les altres candidatures.
Exacte.
Perquè guanyem. En tot cas, la visita de Helen Mirren, de Pierce Brosnan...
A mi m'agrada, però també això s'ha d'avisar. Perquè ara, clar, per exemple, si tu ets fan de James Bond, o tu vas a veure The Queen i vas dir Helen Mirren, we love you, què els hi costava dir serà per la Seu? I tu aquest dia, amem, sense empipar ningú, sense haver d'anar a empaitar la gent, però te passatges per allà, te les robes d'en fora, la mires en els ulls, hi Helen, si que te contesta, aprofites per parlar de Gaudí, no ho sé, una cosa
discretona, però interessant. Per ventura el que volien evitar.
Ja ho sé que volien evitar, però jo mateix, com a persona, així una mica...
La gran pregunta és,
mitòmana.
A Tom Hardy no li agrada l'art? O se va quedar a l'hotel, que podria ser també una altra de les qüestions, o no va venir perquè el rodatge d'aquest capítol, tot i que ell és molt present, perquè si...
T'imagines que ara se'n vagin a qualcun dels actes de Sant Antoni?
Mira,
podria ser.
Igual volen anar per Foguerons.
Una Helen Mirren tocant la ximbomba. Sant Antoni, you're the money. I ella cantant seria, però espectacular.
Qui sap? De moment jo crec que és una bona notícia tenir aquests actors, no?, per poder promocionar també les nostres illes. Joan Ferrés, tu ets seguidor de la sèrie?
No, però Pierce Brosnan també va fer el secret de Thomas Crown.
Exactament, sí, ja.
Que precisament anava
de...
i coneix el que és robar quadres. I va anar a nivell banc a la fundació.
Vols dir que ha anat a agafar idees?
M'ha fet gràcies a la unió, no?, d'aquest concepte. I a més hi ha una foto que està observant una escultura...
Amb ganes.
Amb ganes, exacte. Però sí, beníssim. El que hi ha de jugar a tot el que sigui promoure cultura, perquè no ho faci en Pierce Brosnan, no ho faci, no sé, Antoni Gomila, és igual. Que faci que ho faci, que serà benvingut, clar que sí.
I d'aquesta i de moltíssimes altres notícies en parlàvem avui amb la bona companyia de Lluís Menéndez als comandaments tècnics, Miquel Rosselló, Andreu Tauler, Cata Jaume i Yolanda Ruiz a la producció. Comencem a dijous.
amb Marta Grau.
Són les 9 i 15 minuts, encetam el programa, ho anunciaven just al sumari. Malauradament hem de destacar una tragèdia ocorreguda aquesta matinada a Manacor. Un jove de 18 anys ha mort. El seu germà petit, de només 12, es troba en aquest moment en estat greu després de l'enfonsament de la teulada del seu habitatge on dormien els quatre membres de la família. Els fets han passat cap a les 5 i 10 d'aquesta matinada en una casa, la veus ara perquè estem compartint les imatges en pantalla, les descrivim per als oients de ràdio, una casa de tres plantes del carrer Sant Francesc mentre la família dormia. Les causes encara s'estan investigant. El sostre de la planta superior es va desplomar sobre les habitacions dels menors. Els serveis d'emergència han desplegat un ampli operatiu, han aconseguit rescatar els germans d'entre les runes, però, com explicàvem just abans, no s'ha pogut salvar la vida del germà major de 18 anys. El menor, recordem, està traslladat en estat crític a l'Hospital de Son Espases. La Policia Nacional, per altra banda, manté oberta la investigació per aclarir les causes d'aquest tràgic succés. Poden confirmar que tenim a la base d'aquest municipi Miquel Oliver per poder ampliar la informació d'aquest tràgic succés. Basla, bon dia, moltíssimes gràcies per atendre'ns. De moment se'n desconeixen les causes. M'imagino que això es torbarà en tenir un estudi per saber què ha pogut passar, Basla.
Sí, només fer, si m'ho permets, una correcció. És un edifici de planta baixa més pis, no són tres plantes. És una casa que està ubicada a un barri dels més antics de Manacor, en el barri del Barretjà, i que el que ha passat és que la teulada d'aquest edifici ha col·lapsat. En la caiguda d'aquest forjat ha hagut de muntar el forjat intermig i és tots aquests escombres han hagut damunt de l'habitació on efectivament hi havia aquests dos, aquest nini i aquest jove, i ha acabat amb aquest tràgic succés.
Vale, ens agradaria des de l'equip del programa traslladar el condol a la família d'aquest jove, també evidentment a tot el municipi. Vostè just va anar al lloc dels fets. S'ha necessitat un equip de psicòlegs per atendre els pares en aquests moments tan durs, en aquests moments tan difícils?
Sí, quan jo he arribat estava tot molt ben organitzat i que tant bombers com Policia Nacional i Policia Local estaven fent la seva feina, i efectivament el primer equip, l'atenció immediata que han rebut a família per part de psicòlegs. I també sé que des de Direcció General d'Emergències estan atenent en la família des del punt de vista psicològic, per si ja necessiten ajuda i poder fer front en aquests moments tan difícils.
Tot una, parlarem amb el director general d'emergències, també amb el senyor Joan Fornàs, per saber què és el que està passant, de quina manera s'està atenent, no?, com dèiem, a la família. Malauradament, i ho tornem a explicar, ha mort el germà major de 18 anys, però el de 12, el menor, se troba greu. L'han traslladat a Son Espases, però què se sap del seu estat en aquests moments?
La veritat és que sabem això, no? Que tot una que està possible. Fins i tot els veïnats han entrat a la casa i han intentat fer un descombratge, cosa que ha estat molt difícil, però sí que és veritat que han arribat els equips, ja han pogut treure en aquest jove, tot una l'han portat a una ambulància i l'han enviat a l'hospital. Sabem que és de camí, si no ha arribat a Son Espases. Estem molt atents a veure com evoluciona tot plegat, i també sabem que la família s'han anat cap allà acompanyat per un equip de psicòlegs. Això és el que sabem, no sabem res més.
Badla, era un edifici antic? Se sap alguna cosa? M'ha comentat abans, no?, que és molt complicat conèixer les causes. Evidentment, això requereix d'estudis i probablement se't torbarà molt de temps en saber-ho, però era un edifici antic? Patia algun tipus de desperfectes?
Bé, això precisament és el que els tècnics de la casa, en aquest cas dos aparelladors, han anat tot d'una primera hora per comprovar, a veure si era segur s'accés a l'edifici, també per saber si els veïnats estaven afectats i necessitaven desallotjar, cosa que s'ha descartat, i el que està mirant ara és a veure quina és l'autèntica causa. I per exemple, si fóssim una idea, el forjat de la teulada eren bigues de formigó, per tant, hi ha hagut un col·lapse, i el forjat intermig eren de tipi de casa mallorquina eren villes de fusta que tampoc no han pogut aguantar tota la quantitat d'escombres que hi ha hagut. És una casa efectivament antiga, és barri del Barroquià és un dels més antics que hi ha a Manacor. Totes les cases tenen més o menys la mateixa tipologia, planta baixa i pis. Els pisos de vegades estan habitats i de vegades estan sense habitar com les cases d'aquesta casa, que estava com a magatzem i traster, i en principi el que s'està mirant a veure si s'havien fet totes les tasques de manteniment adequat en aquestes cases que a Manacor, vull recordar que tenim una ordenança d'inspecció tècnica d'edificis que precisament un dels objectius és intentar detectar algunes dolències que pugui tenir l'edifici i que pugui acabar afectant. Per tant, ara tot serà saber quin és l'informe tècnic, saber veure què ha passat i anar descartant algunes de les opcions que hi ha damunt la taula.
Batlle, me confirma que els pares se troben bé. Recordem, el germà de 8 anys ha mort, el germà menor de 12 se troba ferit, en estat greu, traslladat a Son Espases, però en una família de 4, en quin estat se troben els pares?
Bé, els pares estan destrossats. Quan he anat avui de matí, el panorama era bastant lamentable. I estan, és veritat que estan en suport psicològic, però en principi l'afectació que hi ha hagut per l'esfondament no han estat gens afectats, perquè ells dormien, diríem, l'esfondament s'ha produït en el segon aigobés, i en el primer aigobés no hi ha hagut en principi afectació, no? I és allà on hi havia, en el segon aigobés és allà on hi havia el quarto dels fills, no? I els pares també, efectivament.
Batlle, me pot confirmar si, degut a la gravetat dels fets, hi ha qualque canvi a la programació de Sant Antoni?
Bé, avui de matí, avui migdia a les 12, han convocat un minut de silenci, i una estona abans ens reunirem en portaveus per veure què feim. Primer de tot, informar-los de tot el que ha passat, de primera mà. Estan informats i ja ho han fet a primera hora, però sobretot si hi ha hagut alguna novetat. I després també mirarem a veure quines decisions prenem per veure quina afectació ha de tenir en les festes de Sant Antoni. Per desgràcia, aquest fet molt sona massa familiar, recordant que les festes de Sant Jaume d'enguany, hores abans de començar la festa de Sant Jaume ja van tenir una desgràcia, on hi va haver un nen que va ser atropellat i que també varen canviar el protocol. Per tant, mos tot serà demostrat que Manacor està en sa família i que Manacor està dolgut, i mirem de veure de quina manera, en coordinació amb el patronat, ho hem de demostrar.
Recordem als oients i als espectadors, a les 12 es convoca un minut de silenci. També se decidirà si hi ha qualque canvi en aquesta programació d'actes per Sant Antoni. De nou, Batlle, m'agradaria traslladar-li les condolences, tot el nostre suport al poble de Manacor i, per descomptat, en aquesta família que ha patit aquesta situació tan dura com és la pèrdua d'un fill de 8 anys i la situació tan crítica en la que se troba el germà menor de només 12. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, Batlle.
Recordem aquest condol, gràcies per cobrir la notícia.
És un fet el qual no ens agrada en cap cas, no?, començar el programa amb notícies d'aquesta gravetat, d'aquesta magnitud, notícies que compartim amb els nostres tertulians, perquè avui a la nostra tertúlia d'actualitat podem saludar aquí els nostres estudis a les periodistes Alicia Mateos i Anna Mascaró. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. I ens escolta el subdirector del periòdico d'Ibiza i Formentera, Juanan Torres. Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Malauradament, Juanan, fets d'aquestes característiques, d'aquesta magnitud, són molt durs. No és la primera vegada, a més, que s'esbuca un edifici. Les causes s'atorbaran en conèixer, perquè, com explicava el Batlle, a vegades els estudis requereixen de temps. Ja ens confirmaven que s'havien traslladat dos aparelladors. Avui aprofito per dir que tindrem el nostre aparellador aquí al nostre programa, en el Lluís Marín, per parlar d'un fet que, malauradament, no és nou.
Així és com dius, no? Passa massa sovint el fet de que s'esfondri, de que s'esbuqui un edifici, i malauradament avui ha tingut conseqüències fatals per aquesta família i per aquest el lot de 18 anys, sobretot.
De totes maneres, aquí la pregunta que mos feim, encara no ho sabem, no?, però respecte a les revisions periòdiques dels edificis. Clar, ara, a través d'aquest estudi, s'haurà de demanar complir amb les revisions específiques periòdiques a Alícia, que ja saben que no és la primera vegada que parlem en aquest programa. A vegades no duen al dia, no?, aquest calendari de revisions. Com dèiem, i ho torno a repetir, no coneixem les causes, però a partir d'aquí sorgiran ja moltes preguntes.
Sí, bueno, el alcalde lo ha dejado claro. Lo primero ahora es ver si había pasado la inspección técnica de edificios, que parece una cuestión que cuando nos toca pasarla, pues es, claro, tienes que hacer un gasto, tienes que mantener el edificio, pero es que es fundamental. Lo vemos en casos como este. Tener el edificio en unas condiciones óptimas es que es una cuestión de vida o muerte. Y claro, pues ahora se abre todo este interrogante, que hay que ver si el edificio primero tenía la ITE pasada y si no, pues qué ha podido suceder, porque como explicaba el alcalde, es una vivienda antigua que, claro, que hay que hacerle un mantenimiento para poder garantizar la seguridad.
I la part emocional, si me deixeu que la pugui compartir, de tot cop, quin pal per aquest pares perdre un fill de 18 anys i el menor de 12 ferit, encara no sabem l'estat, però recordem que ha estat traslladat greu a Son Espases. No m'ho vull imaginar per el malson que estan passant aquest pare, Sana.
Sí, un malson absolut, és a dir, mentre dorms que te pugui passar això, me sap molt de greu, espero que el germà petit se pugui recuperar, i sembla que pel que ha dit Esbal, els serveis d'emergència han actuat bastant ràpid, els veïnats també han actuat, i ara quedarà esperar a veure com evoluciona aquest lot i acompanyar la família, no?
Tot d'una, parlarem amb el director insular d'emergències, Joan Fornàs. També recordem que un equip dels serveis informatius d'aquesta casa s'ha traslladat a Manacor. Coneixerem la darrera hora amb ells, tot d'una que poden connectar en directe. Però mentre esperam a poder ampliar aquesta notícia, si vos sembla, fem la valoració d'aquesta jornada de dijous amb les notícies que han marcat l'actualitat de les darreres hores. Una d'elles l'heu seguida de prop perquè hem parlat moltes vegades en aquest programa. Recordeu el tema de la finançació autonòmica. Ahir va ser un dia clau, el dia en què se reunien totes aquestes comunitats autònomes i on se debatien de quina manera podia sortir endavant i si l'aprovarien o no. Només Catalunya ha donat el suport a aquest nou sistema de finançament autonòmic que proposava l'Estat a les comunitats. I les Balears, per dir-ho d'alguna manera, surten decebudes. Tot i així, se seguiran negociant. De totes maneres, hi ha algunes línies vermelles, com per exemple deia el portaveu Toni Costa respecte a l'impost de successions, i també valorava que la ministra estigués disposta a una possible negociació. Alícia, el finançament autonòmic a debat amb una jornada agradolça o més agra que dolça, podríem dir.
Bueno, claro, es que lo que no puede hacer el gobierno es que por una cuestión electoral y de votos, porque recordemos que el presidente es presidente gracias a los votos que le dieron, Esquerra Republicana y Junts, que permite que pueda estar en la Moncloa, y luego Salvador Illa, pues también es presidente de la Generalitat, por lo mismo. Lo que no puede ser es que por una cuestión de números el gobierno se siente a negociar solo con una comunidad autónoma, ¿no? Usted tiene que sentarse a negociar con todas. Porque es verdad que la financiación está desfasada, llevamos años reivindicando un nuevo sistema. El gobierno tiene muchos más ingresos gracias a la recaudación de impuestos, y las comunidades autónomas, sobre todo Baleares, están mal financiadas. Entonces, esto es una cuestión que urge, pero tú tienes que sentarte a negociar con todos los implicados. Lo que no puedes hacer es negociarlo con uno, que además salga el señor Junqueras, lo explique y los demás pues lo aceptan. No, esto no va así.
Jo crec que la novetat principal de la reunió d'ahir, en què la ministra no va donar més detalls, que això també se li va criticar, no? Ella va fer una roda de premsa divendres compartint la seva proposta amb la premsa, però aquest dimecres aquesta proposta no va entrar més en detall del que ja s'havia comunicat, no? La principal novetat d'ahir, que va destacar el vicepresident i conseller d'Economia de les Illes Balears, és que varen, des del govern d'aquí, se va percebre que hi havia opció real a negociar. Llavors, el discurs del vicepresident Antoni Costa se distancia d'altres barons del PP i del PSOE, en certa manera, amb el sentit de que estan disposats a entrar en una negociació. Clar, les Illes Balears són una de les comunitats més perjudicades pel sistema actual, que recordem que està caducat des de 2014. I malgrat que les formes també les continuen criticant, el fet que fos Oriol Junqueras qui anunciés l'acord, mentre hi hagi marge de conversa i de negociar aquestes mesures, sobretot contra el dumping fiscal anunciades pel govern espanyol, no s'aixecaran, sembla, com a mínim de moment, de la taula.
Juanan, respecte a aquest balanç, com deien, d'un dia clau a la nostra financiació autonòmica.
Bé, jo crec que la decisió de Toni Costa de seure's i de no tancar la porta des d'un inici és positiu. I es tenia aquesta línia vermella de l'impost de successions i donacions. Jo crec que també està bé. Vull dir, tots recordam que en els 10 primers dies de govern d'en Amarga Proens, aquesta va ser la primera decisió que es va prendre, no? Només tenim 10 dies de vida aquest govern, i és una decisió que jo crec que si el govern espanyol entrés ja dins les competències dels governs autonòmics no tindria cap sentit. Però bé, també hem de tenir clar que finalment el que té l'última decisió és el Congrés dels Diputats, i ara mateix el govern espanyol no té aquests números a la cambra baixa per aprovar-ho. Per això jo entenc que aquesta decisió d'Anna Montero de seure's i negociar amb les autonomies té tot el sentit del món, perquè si aconsegueix convèncer alguna autonomia del Partit Popular tindria més força en el Congrés dels Diputats per aprovar. I, evidentment, aquests més de 400 milions d'euros són molt golosos. I jo entenc que el govern de Proens, en aquest cas en Antoni Costa, vicepresident, no vulgui tancar la porta de primeres a rebre aquests sous que serien tan importants per a la nostra comunitat.
Jo, fíjate, Juanan, creo que esto no va a salir adelante, entre otras cosas, porque la persona que lo está negociando es la candidata del PSOE en Andalucía, que las elecciones están previstas para la primavera. Más o menos para el mes de mayo. Entonces, esto no va a salir adelante porque los partidos están en clave electoral. De momento, es que ni los socios del gobierno, únicamente Esquerra Republicana, que es el que lo ha negociado, es el único que apoya este sistema de financiación, porque ni siquiera Junts lo comparte. El PP, yo, con el ciclo electoral que tenemos por delante, yo no creo que esto vaya a salir adelante de ninguna de las maneras. A Baleares este sistema no le perjudica tanto como a otras autonomías, porque al ser de las que más aportamos, también seríamos de las que más recibimos, porque según explicó Junqueras, que es el que más nos ha aclarado, por ejemplo, si Cataluña es la tercera que más aporta, será la tercera que más recibe. Entonces, bueno, a nosotros no nos perjudica, pero hay muchas otras comunidades en las que el PP tiene intereses a las que sí le perjudica. E insisto, estamos en un año electoral. Hay elecciones en varias comunidades autónomas y en una de ellas María Jesús Montero es candidata. Yo no veo que este sistema vaya a salir adelante, vamos, lo veo casi imposible.
Això que comentaves, Alicia, de que a Balears no ens en principi no ens perjudicaria aquest nou model, de moment crec que no està clar, perquè al principi d'ordinalitat María Jesús Montero va deixar molt clar en roda de premsa que no s'aplica aquest principi que estableix que si ets el número 2, com és el cas de Balears, que més aporta per habitant, siguis el número 2 en rebre després del repartiment. De moment, el que s'ha fet és, durant les negociacions en Catalunya, assegurar-se que aquest principi es compleix només per Catalunya. I aquesta és una de les crítiques que ha fet el govern balear. Clar, no tenim exactament els detalls de com quedaria Balears posicionat.
Yo creo que mejor que estamos ahora quedaríamos seguro, ¿eh? Eso también, vamos, es que no es difícil, además.
Claro, no es difícil.
Con lo cual, Baleares solo puede ganar con este nuevo sistema.
I en realitat, ¿s'aconseguirà no passar aquesta línia vermella de l'impost de successions que deia el portavoz
bueno,
del govern,
Toni Costa?
Bueno, yo es
que creo que esto no se va a aprovar, no va a salir adelante. Es una quimera porque, insisto, estamos en un año electoral y el gobierno está en minoría minoritaria, como se decía antes, y esto no va a salir adelante.
Sobre l'impost de successions, la ministra va dir ahir que no era una línia vermella, que no s'havia parlat d'impost de successions, que s'havia parlat d'impostos, però estaven disposats a escoltar els barons de tots els territoris.
Per això el portaveu ho valorava com a positiu, no? Aquesta possible negociació. Te trobes optimista respecte a aquest impost en concret, Juanan?
Jo crec que el govern espanyol estaria disposat a cedir moltes coses per tal de que sortís endavant després en el Congrés dels Diputats. Per tant, jo crec que aquesta qüestió, jo crec que aquesta qüestió al final Antoni Costa l'acabaria salvant. Va. Altra cosa és si pogués incloure criteris com, per exemple, has de ser unes illes o també has de ser població flotant, que recordem que bé, a les nostres illes es cuida triplicar Exacte. El nombre de persones que hi som en l'estiu. I són qüestions que amb aquest sistema de finançament no s'han tingut en compte o no tenen gaire pes a l'hora de repartiment de sous, i que jo crec que Balears sí que estaria interessat en que això s'inclogués en un futur sistema de finançament, que, com diu una Alicia, evidentment, ara, de moment, seria molt, molt complicat que sortís endavant, perquè es presenta amb unes dates que és molt difícil que PP i PSOE es puguin posar d'acord amb alguna cosa, no només hi ha amb això.
Exacte. Estiguem pendents d'aquestes possibles i futures negociacions entre el govern balear i el govern central, però recordem i reprenem la notícia amb la qual iniciàvem aquest programa, una tragèdia, l'ocorreguda aquesta matinada a Manacor. Un jove de 8 anys ha mort i el seu germà petit, de només 12, es troba en estat greu després de l'esfondrament de la teulada del seu habitatge, on, recordem, dormien els quatre membres de la família. Abans coneixien la darrera hora de la mà del batle de Manacor. Ara ens podem traslladar ja en directe al municipi i escoltar la nostra companya dels serveis informatius, que ja són allà, amb un equip d'aquesta casa. Neus Albertí, quina és la darrera hora d'aquesta notícia? Què més sabem?
Bé, en aquests moments la Policia Nacional, també els bombers de Mallorca i tècnics de l'Ajuntament estan fent feina per esbrinar les causes d'aquest accident. Ha estat de ben les 5 del matí quan el 061 ha rebut un avís. Un dels veïnats amb qui hem pogut parlar ens explicava, descrivia el que ha sentit com un fort renou, un fort impacte, un semblant al d'una explosió, i que en ben lo sentit ha sortit en auxili d'aquesta família. S'havia esfondrat part del sostre d'aquesta casa ubicada al carrer Sant Francesc de Manacor, que ha impactat directament damunt l'habitació on dormien aquests dos germans. El gran de 18 anys ha mort i el petit ha estat traslladat a Son Espases.
Ampliarem aquesta informació tot d'una que tinga més detalls, recordant que després també podrem connectar amb el director insular d'emergències, Joan Fornàs, per intentar esclarir què ha pogut passar davant aquesta tragèdia de gran magnitud. Són les 9:37, hem de fer una petita pausa per publicitat, escoltam els bisturís, uns anuncis i reprenem tot d'una aquesta tertúlia.
El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es que ya nos financian hasta las mentiras. Reunión del Consejo de Política Fiscal a cuenta de esa metida llamada modelo de financiación autonómica, y que es lo nuevo de todo lo viejo y aberrante de este gobierno del señor Sánchez. Todo acuó en el uso de la todavía ministra del ramo, la señora Montero. Reunión de mínimos al máximo exponente publicitario. Rechazo generalizado de un llamado modelo de financiación, que no es más que una propuesta y además sin consenso, donde aunque la noticia es que la mayor parte de las comunidades autónomas están en contra, donde el titular ojiplático es que se habla incluso de mantener dos modelos de financiación distintos, la verdadera noticia es que Baleares se abre a negociar aunque nos dejen las migajas. Eso decía ayer el señor Costa, el conseller, sobre la mesa la amenaza de la autonomía fiscal del gobierno, que ese acuerdo impida la bajada de impuestos prometida y comprometida de la presidenta, la señora Proens. Migajas que son el producto de la reunión del presidente con el delincuente, el malversador, el sedicioso, el independentista, señor Junqueras. Eso decía al menos el estribillo de la condena del Tribunal Supremo. Sedición y malversación de caudales públicos. 13 añitos de cárcel indultados por su compi de acuerdo. Una pena, penita pena, que añadía la de inhabilitación hasta el año 2031 para cualquier ejercicio público. Seguramente una delicia para el estrabismo de los jueces y su independencia lo de verlo a las puertas de la Moncloa, recibido como si fuera un modelo financiado de algo. Y ya mañana, soñando despiertos, más.
Al día, a Marta Grau.
9:39 minuts. Parlam d'habitatge a través del darrer article de la nostra companya periodista d'última hora, Alicia Mateos, on ens informa que el govern d'Espanya ha proposat a la Comissió Europea que li permeti limitar a les Illes Canàries la compra d'habitatges que no es vagin a destinar a l'ús residencials. Clar, Balears no s'inclou, ja que no és una regió ultraperifèrica, i aquesta iniciativa en concret s'emmarca dins un paquet de mesures que el Ministeri d'Afers Exteriors pretén incloure en la futura llei de simplificació de la normativa d'aquestes zones. No obstant, l'accés a l'habitatge a Balears és fins i tot molt més complicat que el Canari. També el preu de l'habitatge a Balears no té res a veure amb el preu a les Illes Canàries. Clar, la gran pregunta seria per què allà sí i aquí no, Alicia?
Simplemente porque Canarias es un territorio ultraperiférico y entonces en la Comisión Europea se está negociando un paquete de medidas en el que el gobierno de España quiere aprovechar para meter el tema de la vivienda, que ya el propio gobierno canario también lo viene reivindicando. Claro, a mí me sorprendió porque es verdad que Canarias tiene problemas de acceso a la vivienda, pero no llegan al nivel de Baleares. Entonces me fui al portal del notariado, que son datos oficiales. Aquí es a cuánto se vende exacto, no hay posible variación. Y claro, es que nos recuerdo, creo más o menos, que aquí el precio de la vivienda es un 46% más alto que en Canarias. Entonces, claro, que Baleares, por una cuestión normativa, digamos, no se pueda incluir. De todas formas, luego hablando con expertos, también te decían que igual no es la solución.
Sí, que no tots estan a favor. No. Avini, per exemple, ha manifestat que no seria la solució. Algunes entitats que es dediquen precisament a la promoció immobiliària no veuen que això sigui la solució.
Sí, sí, claro, des del govern, que també hablé con ellos, con la Conselleria de Vivienda, ellos me decían que estarán muy pendientes de ver cómo evoluciona el tema de Canarias y que también ellos desde aquí están trabajando directamente con la Unión Europea para ver qué se puede hacer en materia de vivienda. Porque, y sobre todo pedían que se tenga en cuenta también a las islas de toda Europa y sobre todo si tienen una gran potencia turística como es el caso de Baleares.
És que tu fixa't el percentatge. O sigui, per si, qualgú que s'incorpori en aquests moments. Canàries limita la venda de l'habitatge per a ús no residencial. Però la situació a Canàries és molt diferent a la de les Illes Balears. 46,6% més és el preu de l'habitatge aquí a les Illes. I part d'aquest percentatge segur que té a veure amb l'illa d'Eivissa, Juanan.
Sí, jo el que penso és que, evidentment, si aquesta mesura es posés, s'implantés a les nostres illes, el que suposaria de primera seria un fre en el mercat de l'habitatge de luxe, no? Evidentment, normalment els estrangers que compren habitatges aquí a les nostres illes no són aquests pisos d'entre 70 i 90 metres quadrats, sinó que són grans cases, grans villes, que es diuen ara, enmig del camp, almenys aquí a Eivissa. Jo crec que de primeres aquesta seria el gran fre que hi hauria, no? Un fre a l'especulació d'aquest tipus d'oferta habitacional. Això després no sé com afectaria, no? No sé si els treballadors que ara mateix no tenen el seu salari no els arriba per llogar un pis o per ni tan sols llogar una habitació per poder viure, ni molt menys comprar-se un pis, això potser a llarg termini sí que tindria alguna afectació. El que de primeres seria difícil que tingués afectació amb aquest mercat de més d'anar per casa que no en el mercat de luxe, que suposaria un fre si d'aquí per demà els estrangers no poguessin comprar habitatges a les nostres illes.
Però seria aquesta la solució? Imagineu-vos, no? Que degut a l'increment, a la pujada del preu de l'habitatge, a que de sobte els experts diuen, ostres, la situació Balears és vera, que és molt més greu, no? O diferent de les Canàries. Seria aquesta la solució? No seria, ajudaria, per exemple, a limitar l'oferta de les cases de luxe, com deia en Juanan, o realment no seria la solució perquè ja tenim un mercat tan elevat que això?
Cada vegada hi ha més veus que diuen que una solució no basta, no? Que el que fa falta és una xarxa de solucions, i de fet estan veient que malgrat les tensions institucionals, a poc entre governs se van imitant o inspirant en iniciatives, fins i tot encara que no siguin del mateix color polític. Amb el tema de la limitació de venda d'habitatges a no residents, aquí és un debat molt encès a les Illes Balears, no?, que ho han abordat tots els partits. La dificultat que hi ha, però, és que xoca amb les normatives més bàsiques de la Unió Europea, perquè aquí la majoria del mercat és europeu. Llavors, com prohibeixes o com limites que europeus puguin accedir a la compra d'habitatge?
Así es. Ayer hablaba con Pau Montserrat y él lo decía. Es que en Baleares no se puede aplicar porque no somos un territorio ultraperiférico y entonces la normativa europea impide que tú prohíbas a un ciudadano comunitario comprar una vivienda. Él era totalmente pesimista, así que decía que bueno, que algo habría que hacer, pero evidentemente esta medida parece que no encaja. De hecho, bueno, el gobierno insistía, estamos trabajando, estamos en colaboración con Europa para ver qué medidas se pueden adoptar, porque no es un tema que ya solamente afecte a Baleares, el resto de España también tiene problemas e incluso otras ciudades europeas, y por eso la Unión Europea es un tema que se ha puesto sobre la mesa y que este año parece que le está dando prioridad.
De totes maneres, el tema de l'habitatge és etern, darrerament. Sembla que no arriba al final, sembla que no acabem de trobar aquesta solució i, malauradament, els preus no deixen de pujar perquè fa no res. Els darrers estudis de portals immobiliaris, Fotocasa, Idealista, situaven Palma, Vila, entre les ciutats més cares, recordant que ara s'enfrontaran a una pujada del lloguer per tots aquests contractes que estaven, entre cometes, com a congelats per el tema de la pandèmia, i ara passaran de... Alguns passen, fins i tot, i posem alguns exemples reals, de 700 a 1.500, de 900 a 1.600...
Aquí la medida esta que pretende aprobar el gobierno, esperemos que consiga los votos para sacarlo adelante, aunque cuatro ministros del gobierno ya han dicho que no la aceptan, hacer una rebaja fiscal en el IRPF a los propietarios que no suban el alquiler. Así, digamos, el inquilino pagará lo mismo y el propietario no percibirá el incremento vía renta, sino mediante una desgravación fiscal. Si no, pues la situación, la verdad, es que es dramática, porque es que hay personas que se van a quedar en la calle, porque es que no pueden acceder a esos precios, pero al mismo tiempo es que son valores de mercado. Hoy también, por ejemplo, publicábamos en Última Hora un reportaje de jubilados expulsados de Mallorca. Porque claro, si tú te jubilas y no tienes una vivienda en propiedad, es imposible pagar un alquiler. Pero también muchos lo que están haciendo es que si tienen su vivienda en propiedad, la venden por 300, 400 mil euros y por 150.000, 200 o incluso menos, según qué zonas, se pueden comprar una vivienda en la península y le quedan todavía 200.000 euros para tener una jubilación, teniendo en cuenta que allí, además, el nivel de vida es mucho más bajo.
Claro, por eso tanta gente, ¿no?, está partint a otros llocs de la península,
claro,
precisamente.
Claro, es que la presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de A Coruña me decía, es que se están vendiendo casas sin verlas. O sea, sin ni siquiera ir allí, una casa, 50.000 euros, vale, luego necesita reforma, pero bueno, nunca van a ser los precios de aquí. La preocupación que tienen allí es que ya les están subiendo los precios, porque está bien...
Sí, perquè, per exemple, Astúries, que era un dels llocs que fa 2-3 anys tenia molt d'èxit...
Hi havia molts mallorquins, eh?
Ara ja està començant a pujar els preus, probablement això passi, no?
Sí, lo que pasa que aquí, como también sigue subiendo, pues claro, es la situación, no sé, yo... Los expertos no quieren hablar de burbuja porque dicen que una burbuja es cuando detrás no hay nada, por ejemplo, la de 2008, que era una crisis de deuda, que subían y detrás no hay nada. Uh-huh. Ahora dicen que no es burbuja, pero yo, no sé, yo veo una crisis que esto de alguna manera tiene que explotar porque lo veo insostenible.
I, Juana, és inevitable que mos adreçem a tu, no?, per cloure aquest bloc en el que parlam d'habitatge, de possibles solucions, de limitar l'accés a la compra d'habitatge d'ús no residencial, posant l'exemple de Canàries. Però, clar, de totes les Balears, Eivissa probablement és la que està patint més dificultats d'accés a l'habitatge.
Sí, sens dubte. Jo crec que parlaves abans, no?, d'aquests preus que no paren de pujar. Jo crec que hem de tenir clar tots que els resultats que tenim avui dia són el fruit de les polítiques o de les no polítiques amb habitatge que es varen dur a terme fa 15 o 20 anys. quantes promocions de pisos de protecció oficial s'anunciaven fa 20 anys? Cap ni una a les nostres illes. I bé, això ho tenim, els resultats els tenim avui dia i avui dia en parlant. Per tant, evidentment, el govern ja du 2 anys i mig governant, veu que les mesures que ha posat damunt la taula no li acaben de funcionar, el mateix projecte de lloguer segur no està funcionant a les illes, els propietaris no estan posant aquests pisos que tenien tancats, no els estan posant al mercat del lloguer, i busca com sigui alguna solució més per que afegir perquè aquests preus baixin. Fórmules màgiques no n'hi ha, perquè si no ja s'haurien posat damunt la taula, i bé, esperar que anant tocant tecles això pugui minvar, els preus puguin minvar, però clar, això no ho sabrem hasta d'aquí 4-5 anys si alguna de les fórmules que es posen ara damunt la taula funciona.
I a veure quin és l'escenari, d'aquí 4-5 anys. És una gran pregunta, perquè no ens imaginàvem que tinguéssim un escenari similar al que tenim ara. Si ens ho haguessin dit fa 6, 7, 8 anys, segur que no diríem, no?, que tindríem aquests preus per als nígols. 9:50, uns consells, hem de parlar d'actualitat internacional, tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio és cultura.
Aquest divendres, dia 16 de gener, vine a la tradicional revetlla de Sant Antoni a Muro. Vine a gaudir dels dimonis, dels foguerons, les ximbombes i les gloses. I dissabte, dia 17, vine a veure les tradicionals beneïdes declarades Patrimoni Cultural Immaterial pel Consell de Mallorca. T'hi esperam, Ajuntament de Muro.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El dia, amb Marta Grau.
Per acabar aquesta tertúlia d'actualitat, ens fem ressò de l'actualitat internacional que segueix en el punt de mira. Cada dia sembla que la notícia supera a l'anterior. Els Estats Units, recordeu, va ser una de les notícies de les darreres hores, posen un preu a Groenlàndia, estem parlant de 700.000 milions de dòlars. Això el mateix dia que els ministres d'exteriors de Dinamarca, de Groenlàndia, es reunien amb el vicepresident nord-americà. Va ser una trobada no molt llarga, d'uns 50 minuts, marcada pels desitjos de Washington d'annexionar-se aquesta illa àrtica. Ahir tornava a defensar Trump que Groenlàndia és com una classe d'estratègia o de posició estratègia per defensar la seguretat dels Estats Units. Ja sabeu que tant el govern danès com el groenlandès rebutgen aquestes intencions de Donald Trump, descarten qualsevol cessió ni per la compra ni per la força, però clar, crida l'atenció, comença ara per tu, Anna, que, per exemple, Suècia, Noruega, França han enviat tropes a Groenlàndia. Clar, estem parlant d'Europa. En quin paper ens situa i què podem esperar del que passi? Ja no sé si dir els propers dies, les properes hores, sí, les properes setmanes, no te sabria dir.
Ja no sé què podem esperar, no m'aventuraré tant, perquè clar, cada dia tenim una notícia diferent, però el que sí que sembla, després de la reunió d'ahir, no, és que les amenaces de Trump funcionen, perquè al final el que s'ha fet és que s'han començat a mobilitzar tropes per intentar contentar Estats Units i evitar així unes accions d'intervenció més directes per part d'Estats Units, no?
Bueno, es que Trump, si algo nos ha demostrado, es que él no engaña. Él lo dice bien claro. De hecho, se presentó a las elecciones con unas promesas que empezó a cumplir al día siguiente, y él ahora, su capricho es Groenlandia, y hasta que no lo consiga, no va a parar. Ayer hablaban ya de conquistar. Y hay un dato que a mí me llama mucho la atención, que es, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el 30% de las reservas mundiales de gas natural sin explotar y el 13% de petróleo se encuentran en el Círculo Polar Ártico. Claro, aquí tenemos la clave de por qué Trump quiere Groenlandia sí o sí. Este señor es un empresario, además no actúa como un político, él va a la fuerza y su estrategia es voy a máximos y al final pido algo tan, tan, tan imposible pero tan fuerte que el resto, pues cuando rebaja mínimamente las opciones iniciales ya le parece una victoria, pero es que claro, lo que está pidiendo es un imposible.
I ho va dir també, no?, a l'entrevista que va donar en el New York Times, que per ell el dret internacional no...
Sí, que su único límite es él. O sea, él impone su límite.
De totes maneres, per exemple, les darreres hores, que, clar, parlem de Groenlàndia, però podríem parlar també d'Iran, podríem parlar de les intencions que té Estats Units, no només amb la illa, no?, sinó les que es podrien produir en les properes hores, i com a darrera hora sí que vos podem informar que Iran reop el seu espai aeri, degut a una intensitat en la preocupació per un possible atac dels Estats Units. I també podríem afegir, Juan, i això és important, que el Consell de Seguretat de la ONU es reuneix avui d'urgència. O sigui que a través de totes aquestes reunions i del que pugui passar a dia d'avui, podrem extreure noves conclusions o ens podrem demanar què passarà a partir d'ara.
Sí, és veritat que el món comença a estar molt, molt, molt cap per avall, i com deia, crec que era en Alicia, en entrar, almenys, li podem agrair que ell va de cara, no? Ell no enganya ningú i diu exactament el que vol dir. Jo crec que la nostra generació no estem acostumats a un tarannà com a seu. Estàvem acostumats que, per exemple, Estats Units i Europa eren aliats. Jo crec que això amb Donald Trump de moment s'ha acabat. No, ell no vol establir unes relacions d'igual a igual, sinó de... Ei, jo som els que posa aquí els sous damunt la taula per protegir-vos a valtros. Alguna cosa m'heu de dar a canvi. I sobre... Bé, jo, si això, per exemple, fa despertar Europa, perquè jo crec que fa uns anys que està bastant adormida, sense cap lideratge, sense ningú que sigui capaç de dar un colp damunt la taula i dir, ei, nosaltres estem aquí i ens hem de fer respectar, almenys haurem aconseguit alguna cosa. I pel que fa a l'Iran, és difícil saber què està passant exactament allí, perquè, clar, no tenim tampoc gaires mitjans de comunicació.
Fins i tot respecte a la xifra de morts, perquè també han tingut com un ball de xifres respecte al que sabem, el que diuen les ONGs, es parla de més de 3.000, però que tampoc sabem, no?, la verdadera xifra de les morts del que està passant.
Sí, l'opacitat
sí,
és absoluta.
Sí, evidentment és un territori on, per exemple, sí, Israel hi té molt a dir, i evidentment tot el que les informacions que surten d'allí, que parteixen d'allí, els han de posar entre cometes, no? Però bé, veurem què passa els pròxims dies.
I és que ja no és solo és Irán, és que també ha amenazado a Cuba, li ha dicho yo no os voy a pagar nada, Colombia també està ahí, és que hay... Yo sinceramente creo que estamos asistiendo a un cambio del orden mundial que no se conocía desde la Segunda Guerra Mundial. Vivimos con este escenario y que ahora Trump ha dado una patada y lo ha destrozado todo.
Y recordem que el Consell de Seguretat...
Però jo crec que, per exemple...
Molt breument, ens queden uns segonets, Juan, en format de titulars...
Sí, més que res, que les superpotències han anat fent feina. Mentre Europa anava filosofant sobre l'estat del benestar, la Xina ha anat fent feina, s'ha convertit en una gran superpotència. Rússia ja veiem el que fa a les seves fronteres, i Estats Units tres quarts de lo mateix. Vull dir que aquí hauríem d'aprofitar perquè Europa despertàs.
Consell de Seguretat de la ONU, zones d'emergència, avui a les 3, probablement podrem tenir més detalls. Alicia, Juana, Nana, moltíssimes gràcies, que passeu bon dijous.
Igualment.
Gràcies. Seguim tot d'una. Igualment.